Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'endemà va presentar-se l'estructura del nou govern, les entitats socials i veïnals han valorat la distribució de responsabilitats entre els 11 regidors. Coincideixen en que cal donar un cert marge al nou executiu abans de jutjar-lo, però alerten que, tot i la renovació, les seves necessitats continuen sent les mateixes. Així ho posa de manifest el director de la cooperativa Cipo, Xavier Martínez.
Nosaltres pensem que, que d'alguna manera tots els projectes que hem pogut anar tirant endavant amb l'anterior govern, esperem que en el nou govern sigui el mateix, o sigui, esperem que les coses continuïn de mateixa línia. Hem comentat diverses coses amb l'anterior govern i ja dic que esperem que amb el nou govern les vies de diàleg siguin les mateixes. Vull dir, no tinc cap dubte que evidentment haurem de seguir parlant del mateix, a les necessitats mani qui mani tenim les mateixes.
El nou govern està estructurat en 4 grans àrees: presidència i drets socials, feminisme, benestar animal i participació, cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme, i desenvolupament econòmic i impuls administratiu.
Titulars.
I precisament 24 hores després de fer-se públic el nou cartipàs, la segona tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, ha passat avui per al matí. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. La també secretària general de Podemos s'ha preguntat per què alguns partits, en al·lusió a Esquerra i a la Crida, no han condemnat públicament els intents d'agressió de dissabte a l'acabament del ple d'investidura. Morell també ha parlat de les seves responsabilitats al capdavant de 8 regidories, entre les quals hi ha les de feminisme i memòria històrica de nova creació.
Com afecta la violència masclista a la salut de les dones que en són víctimes?
Això és el que vol determinar un estudi del Taulí. En una primera fase s'ha constatat que les dones que han patit maltractaments presenten símptomes de trastorns mentals. Ara es busquen voluntàries per participar en la segona part de l'estudi.
Via lliure a l'entrada de nou capital al centre d'esport Sabadell.
L'àmplia majoria de l'accionariat del club va aprovar a la junta d'ahir la segona operació Cordió plantejada pel Consell d'Esteve Calzada. D'aquesta manera s'obre la porta a l'entrada d'un nou inversor a través d'una ampliació de capital d'1.800.000 €.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Les temperatures ja s'han recuperat força a bona part del territori català. Ara mateix ja tenim aquests 30 graus a la comarca de la Selva, però més han de pujar, especialment cap al Pla de Lleida, on ara mateix tenim temperatures de 27 i 28 graus. Però, de fet, és aquí on s'espera que l'ambient sigui més càlid, amb màximes que podran arribar fins als 36 graus i, de manera puntual, superar aquests 36 graus. També hi haurà d'altres indrets del territori que les temperatures arribaran ben bé fins als 33 graus, ja sigui l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central o fins i tot la zona del Prepirineu. I en conjunt encara tenim algunes restes de núvols que s'han d'anar trencant, han d'anar desapareixent, i durant la tarda s'espera un ambient força assolellat d'arreu del territori. Podran créixer tan sols alguna nuvolada d'evolució, núvols per fer bonic perquè no han de deixar ruixats, i sí que de cara al final del dia s'han de formar núvols baixos en punts del Camp de Tarragona i també cap a les Terres de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona a aquesta hora el transport públic? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació en aquests moments?
Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Transmet, molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de parlar d'algunes complicacions a les carreteres més pròximes a Sabadell. Per exemple, la C58 a l'altura de Badia del Vallès, hi ha un quilòmetre de circulació lenta en direcció a Barcelona. I a la B30, en aquest cas a Barberà del Vallès, també hi ha un quilòmetre de retencions per agafar la C58. A la carretera 243C a Rubí s'està donant pas alternatiu a conseqüència d'un accident, i això provoca aturades en els dos sentits de la marxa. També hi ha hagut un accident, en aquest cas a la C16, Guardiola de Berguedà, i això ha obligat a tallar la calçada en els dos sentits de la marxa.
La notícia del dia.
Entrem en matèria quan passen 5 minuts de 2:15. Les entitats socials i veïnals de la ciutat demanen al nou govern encapçalat per Marta Farrés que mantingui la col·laboració amb elles. Les associacions fins i tot apunten que el suport municipal podria anar un pas més enllà. Per això donen un vot de confiança a l'executiu del Partit dels Socialistes i Podemos i li estenen la mà per estrènyer vincles.
Des de Càritas demanen a l'Ajuntament més suport per atendre la seixantena de persones sense llar i per distribuir els aliments a les parròquies. La persistència dels efectes de la crisi i l'envelliment dels voluntaris de l'ONG ho fan molt necessari. Així ho apunta la presidenta de Càritas Sabadell, l'exregidora convergent Rosa Roig, que confia en Farrés.
I confiem, jo havia estat a l'Ajuntament amb la Marta Farrés, la Marta havia estat regidora de Serveis Socials i coneix molt bé tots els problemes socials de la ciutat i els problemes de Càritas perquè hi havia vingut força. Vol dir que això també ens dona una llumeta de dir poder ara doncs, que la cosa anirà millor perquè la Marta ja no és una persona nova dintre doncs, d'aquest món de necessitats i de precarietat amb el que ens movem nosaltres.
Des de CIPO, per la seva banda, confien que el nou govern mantingui la sensibilitat per l'economia social i que faciliti els tràmits per construir la nova residència per a persones amb discapacitat. Xavier Martínez és director de la cooperativa.
Hem comentat diverses coses amb l'anterior govern i ja dic que esperem que amb el nou govern doncs, bueno, les vies de diàleg siguin les mateixes. Vull dir, de fet, amb el nostre pla estratègic per l'any 2019, el projecte, el que són aquests propers 4 anys, el projecte de nova residència el necessitem. Per tant, el projecte sí que el tenim. Buscar un espai, buscar, exacte, o bé a nivell de cessió o bé a nivell de concessió. Això, bueno, això hem d'averiguar les diferents fórmules que l'Ajuntament també ens pugui oferir.
Finalment, des del món veïnal demanen més neteja i manteniment de l'espai públic, així com més seguretat. Alhora, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, Manuel Navas, demana que se'ls tingui en compte a l'hora d'impulsar plans d'inversió als barris.
Seguiremos reivindicando y proponiendo, denunciando y celebrando lo que se viene hecho, movilizándonos y negociando, porque esa era un poco la historia de nuestra ADN, digamos, del movimiento vecinal, y que, bueno, nosotros mantenemos el tema de que gobierne quien gobierne, los barrios se defienden, y que queremos sentirnos orgullosos de los barrios y conseguir una ciudad más equitativa y cohesionada, en la cual merezca la pena vivir. Es un objetivo central del movimiento vecinal, ¿no? Y esperamos de que también lo sea el de la nueva alcaldesa y el equipo de gobierno.
Navas també espera que el nou govern municipal depuri responsabilitats en els casos Mercuri i Esmatza i que treballi perquè l'oncologia infantil torni al taulí.
I la Crida per Sabadell també ha denunciat que el nou govern no ha mostrat la seva voluntat de municipalitzar els serveis públics i que tampoc actuarà com una coalició. Aquestes són les primeres conclusions que els anticapitalistes han tret després que ahir el nou govern publiqués com distribuïa el cartipàs municipal. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Podemos prometia que una de les seves prioritats era tornar a municipalitzar els serveis públics, un dels pals de paller de la Crida, però la formació anticapitalista considera que això no serà possible al nou govern perquè el Partit Lila no té competències sobre uns serveis externalitzats que s'han distribuït entre diverses regidories.
Detectàvem el tema de les municipalitzacions perquè sabem que no és fàcil perquè les institucions municipals estan, bueno, totes, el DICOS a treballar el tema de les internalitzacions, totes estan preparades per treure els serveis fora, però el procés de valorar la internalització, que hauria de ser també obligatori, doncs és dificultós en totes les administracions, no? I el fet de que siguin els principals serveis públics així de forma més disgregada a l'organigrama, doncs no ens dona moltes esperances de que s'hi pugui treballar en aquesta línia.
Per altra banda, Ana Lara també critica que no s'ha dissenyat un cartipàs com un govern de coalició, sinó com dos partits separats. Des del seu punt de vista, l'única regidora de Podemos, Marta Morell, s'ha quedat amb un paquet de competències de forma independent. Finalment, tampoc veuen conseqüent que Podemos no gestioni la cartera de transparència en mans del número 2 socialista Pol Gibert.
Precisament, avui la secretària general de Podemos i segona tinenta d'alcaldessa del nou govern municipal, Marta Morell, ha lamentat els atacs que ha patit des que es va anunciar el pacte de la Concòrdia amb el PSC, un malestar entre un sector de la ciutadania que es va evidenciar dissabte passat a les portes de l'Ajuntament de Sabadell durant el ple d'investidura. Morell, que va abandonar el consistori escortada per agents de la policia municipal, ha lamentat que no totes les forces amb representació a plaça Sant Roc, en al·lusió a Esquerra i la Crida, condemnessin els intents d'agressió de dissabte.
A mi el que em sap greu és que des del dia que vam signar el pacte de la Concòrdia amb el PSC, jo hagi estat sotmesa a intimidacions, assetjaments que han passat des de insults per Twitter a pintades al meu barri, i això ha estat passant fins al mateix dia de la investidura. Jo crec que aquestes actituds són inacceptables, i a mi el que m'hagués agradat és que totes les forces polítiques haguessin condemnat aquests fets.
Entre les acusacions que fa el sector independentista a Morell, que avui ha passat pel programa al matí, hi ha que hagi obviat el seu passat com a membre del CDR i el suport a l'1 d'octubre.
La líder del partit Lila, però, s'ha defensat i ha recordat que Podemos continuen estant compromesos amb el dret a decidir. Ara bé, ha dit que la política de símbols o banderes no tindrà cabuda al nou govern de coalició.
Podem i Podemos, que aposta pel dret a decidir. L'1 d'octubre a Podem i a Podem Catalunya defensàvem l'1 d'octubre perquè el que es defensava era el que la gent pogués votar. A partir d'aquí, defensar el que la gent pugui votar, acabant amb els incidents perquè facis un pacte amb el PSC, sincerament crec que hi ha un tros.
Tal com s'anunciava ahir, Marta Morell encapçala la tinença d'alcaldia de Feminisme, Benestar Animal i Participació. Ha explicat que de posar-se al dia sobre les polítiques del govern quadripartit en aquests àmbits per poder començar a treballar. Ara bé, ha avançat que entre les primeres accions al capdavant d'aquestes carteres que s'impulsaran hi ha temes relacionats amb el feminisme i amb el benestar animal.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Continuem endavant. L'àrea metropolitana de Barcelona ampliarà a partir del 14 de juliol fins als 60 minuts la precontractació dels vehicles de transport amb conductors, els coneguts com a VTC. Una mesura que amplia en 3/4 el que va establir la Generalitat a principis d'aquest any. Ara els taxistes sabadellencs demanen al nou govern de Marta Ferrés que posi fil a l'agulla per aplicar també aquesta iniciativa a la ciutat.
El reglament del sector del taxi estipula que els vehicles de transport amb conductors s'han de reservar amb 15 minuts d'antelació. I ara l'àrea metropolitana hi ha afegit 3/4 més, obligant a contractar aquests serveis una hora abans de fer-los servir. El portaveu d'Elite Taxi Sabadell, Magno Castillo, espera que el govern de Marta Ferrés entomi el guant i també apliqui aquestes mesures a la ciutat de Sabadell, unes iniciatives que, de fet, ja estaven mig emparaulades amb el quadripartit.
El govern anterior o actual ja es va comprometre amb nosaltres que això dels 45 minuts aniria darrere l'àrea metropolitana i en quan ella ho fes vigent, ho faríem aquí també. Ara no sabem el que passarà amb el nou govern. I el tema de la tarifa fixa per a PP, doncs suposo que no posaran cap pega, no? Perquè és un benefici, sobretot per al client, de transparència.
L'AMB va tirar endavant la mesura en el plenari del mes de maig i no ha estat fins la setmana passada que s'ha aprovat. Això sí, entrarà plenament en vigor a mitjans del mes de juliol.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Us ho dèiem en començar, l'Hospital de Sabadell té en marxa un estudi per descobrir els efectes de la violència de gènere en la salut de les víctimes anys després dels maltractaments. Sota el nom de Construcció de Resiliència entre Dones, la Fundació Taulí i la Universitat de Barcelona fan una anàlisi hormonal i de salut general de les participants per comprovar possibles seqüeles. Una de les premisses que s'ha confirmat en la primera tanda de l'estudi és que la meitat de dones que han patit maltractaments presenta símptomes de trastorns mentals.
L'estrès patit durant una etapa llarga de temps, convertit en crònic, pot tenir efectes molt perjudicials i duradors per la salut de les víctimes de violència de gènere. Per primer cop, l'estudi mesura aquest estrès a través de cortisol segregat en diferents situacions. Ho ha explicat al programa al matí la titular de l'estudi, Ximena Golver.
Lo que miramos con el cortisol es cómo responde nuestro sistema biológico endocrino a una situación de estrés agudo. Nosotros les presentamos una situación que es un poco incómoda y vemos cómo se afrontan estas situaciones ellas, no solamente de manera subjetiva, es decir, cómo ellas, qué estrategias de afrontamiento ponen en marcha a nivel psicológico y emocional, sino también cómo responde su propio cuerpo y qué nos puede decir su propio cuerpo de si está, cómo está funcionando su sistema de respuesta al estrés.
A través d'aquest estudi també es fa un examen complet de salut per saber quin és l'estat de la participant. Amb la prova s'ha detectat que en molts casos les víctimes de maltractaments tenen una percepció negativa de la seva salut. Carme Espelt és una de les responsables de l'estudi.
Les dones potser que han passat per maltractament per part de la parella tenen una percepció de la seva salut molt més agreujada, que podria ser, per exemple, una participant control, no? Que control ens referim a que no, que és l'oposat, no, de les dones que han patit maltractament per part de la parella. Que és real o no aquesta percepció amb la realitat després d'aquesta analítica que li fem, ara mateix no podríem donar aquests resultats, però sí que és cert que es veu, no, que els resultats no, doncs, per exemple, ponderen doncs, molt més malestar, per exemple, potser més dolor crònic o potser més malestar en general.
De moment s'ha fet una primera tanda de l'estudi amb 60 participants. Ara, des del Taulí, busquen una seixantena de dones més per completar-lo. Les interessades han de tenir entre 22 i 45 anys i fer almenys un any que no estan amb la parella maltractadora. Poden obtenir més detalls del projecte demà a la carpa informativa que durant el matí estarà davant de l'edifici Taulí.
Són 3:15. La presidència provincial de la Creu Roja tindrà l'última paraula sobre qui relleva Josep Massip al capdavant de la delegació de Sabadell. Aquest cop s'han presentat dues candidatures que han aconseguit 4 vals cadascuna, de manera que decantar-se per una o altra serà complicat. Massip, per la seva banda, valora positivament la seva gestió al capdavant de l'entitat, amb la qual no se'n desvincularà del tot.
Després de gairebé 20 anys de president de la Creu Roja Sabadell, Josep Massip anunciava la seva intenció d'abandonar el càrrec. El procediment intern de l'entitat és que es poden presentar les candidatures que compleixin els requisits, les quals han d'aconseguir avals del comitè executiu. La particularitat d'aquest cop és que els dos aspirants han aconseguit el mateix nombre de suports. Josep Massip.
Ha acabat en empat, sí. Nosaltres, la presidència local no la tria el comitè, sinó que el comitè fa una proposta. Aleshores es tracta de, primer, algú que compleixi els requisits i es vulgui presentar, i aquesta persona doncs té que anar a buscar avals de membres del comitè, no? I en aquest cas els dos han portat el mateix nombre d'avals, per tant, doncs els dos en principi poden tirar endavant i poden passar, diguéssim, a ser elevades a la presidència provincial, que al final és qui sempre fa el nomenament.
A l'espera que aquesta prengui la decisió, Josep Massip està orgullós de com ha gestionat l'entitat els últims anys. El seu bon estat de salut és el motiu principal per deixar pas al capdavant de Creu Roja Sabadell.
Perquè és un moment en què crec que la institució té un bon reconeixement social, perquè la institució doncs, ha pogut reconduir doncs, algun tema econòmic que hi ha hagut en el futur, en el passat, perdó, perquè en aquest moment doncs, hi ha projectes, hi ha socis, hi ha voluntariat, és a dir, jo crec que es donen aquells elements que et permeten plegar tranquil, pensant que el que deixes doncs, està en condicions bones doncs, per poder ser continuat, no?
Massip, per la seva part, ha explicat que no abandona l'organització i que ara serà vicepresident comarcal, una tasca que li permetrà elaborar línies més estratègiques i no tan centrades en el dia a dia. A més, és president del Panatlón Sabadell i forma part del patronat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Moment de repassar altres temes de la jornada, però fora de Sabadell. Detingut a París l'expresident de la UEFA, Michel Platini.
Segons la investigació, Platini hauria acceptat suborns a canvi d'afavorir la candidatura de Qatar com a seu del Mundial 2022, quan encara era president de la UEFA. El francès de 63 anys va ser inhabilitat per un altre cas de corrupció a la seu de la FIFA.
Amnistia Internacional reclama l'alliberament de Jordi Sánchez i del sabadellenc Jordi Cuixart.
L'organització també creu que la situació de presó provisional dels polítics independentistes ha de ser revisada judicialment. L'ONG es torna a pronunciar sobre la seva situació pocs dies després que el judici del procés hagi quedat vist per sentència.
Ada Colau ha admès que s'ha plantejat deixar la política durant les negociacions per la investidura.
Així ho ha dit en una entrevista a RAC1, en la qual també ha afegit que està pràcticament segura que no es tornarà a presentar a les pròximes eleccions. L'alcaldessa de Barcelona també ha lamentat que l'acusin d'aferrar-se a la cadira quan Ernest Maragall porta més de 40 anys ocupant càrrecs.
Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant l'assassinat d'una nena de 13 anys a Mataró.
Un amic de la família la va trobar a casa seva diumenge amb un tall al coll. A hores d'ara, la policia catalana busca el germà de la víctima, un noi de 16 anys que continua desaparegut. Així ho ha confirmat l'alcalde de Mataró, David Bote.
L'última notícia, aquest matí a la Junta de Portaveus també ha assistit el cap de la policia local, que és a part dels contactes, d'estar en contacte amb la conselleria i de Mossos d'Esquadra, ell també fa un seguiment amb el seu homòleg, l'inspector Cavaller. Doncs aquest matí ens ha confirmat que encara està desaparegut.
L'Ajuntament del municipi ha convocat per aquest vespre una concentració de rebuig.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Abriu el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, ser on siguis.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer el centre Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49. I tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
Tots els nens i nenes tenen dret a gaudir de les vacances. Aquest estiu farem que 1.600 infants i joves en risc d'exclusió social s'ho passin molt bé al Casal dels Infants. Fes-ho possible. Fes un donatiu a casaldelsinfants.org. Moltes gràcies.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
És una de les notícies de les últimes hores. Els accionistes del Centre d'Esport Sabadell han donat llum verd a la segona ampliació de capital proposada per l'actual Consell d'Administració en menys de 6 mesos. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
D'aquesta manera hi ha via lliure perquè arribi liquiditat a través del famós inversor que estaria a prop de tancar-se.
Sí, tot a través d'una segona operació acordió. Entre la junta del desembre i la d'ahir, les accions del club s'han devaluat dels 60 euros als 30 cèntims i ara s'han emès 6 milions de nous títols per valor d'1.800.000 euros. D'aquesta quantitat, gairebé la meitat aniran destinats a capitalitzar el deute i la resta a aportar liquiditat als comptes del club. El president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, assegura que ara ja hi ha l'estructura necessària per l'entrada de l'inversor.
Seguim aquest procés de regularització de la situació societària de l'entitat i realment són passos que s'han de fer i hem de complir una sèrie d'obligacions i en tot cas agraïts perquè en gran majoria doncs s'han aprovat aquests acords i si ara tenim establert el vehicle perquè pugui entrar doncs capital nou, diguéssim, fresh money, que es diu, no? Fins ara set diner només nostre i ara doncs ja hi ha un import destinat a diner que vingui d'altres inversors, no?
El pròxim repte del Consell encapçalat per Calzada serà la campanya de socis de la pròxima temporada. Dijous al migdia està prevista la presentació amb un focus especial en els joves i les famílies. El president del Sabadell recorda que és una altra via important d'ingressos.
Vull animar la màxima gent possible a que es facin socis. Realment hem fet una campanya molt, molt xula, com ja us explicarem. Estem treballant també en un projecte esportiu potent i això, quanta més gent es faci sòcia, millor, perquè al final és la principal via d'ingressos ordinaris que té el club.
I un apunt més de la junta d'ahir. Com ja va succeir al desembre, l'expresident Antoni Reguant va tornar a anunciar que impugnaria els acords.
I d'altra banda, l'endemà del fitxatge de Borja Burgos pel Club Natació Sabadell de futbol sala, el seu exequip, l'Escola Pia, ha mogut fitxar apostant per un vell conegut. Es tracta de Pedro Donoso, que torna a la banqueta del carrer Garcilaso 3 anys després de tancar una de les etapes més brillants de la història del club.
A les 7 temporades en què Donoso va dirigir l'equip de Can Colapi, la Pia va aconseguir el títol de Lliga de segona B la temporada 2014-2015 i es va classificar per la Copa del Rei en 3 ocasions, arribant a jugar contra equips de la talla del Barça o del Santa Coloma. Ara, però, el nou tècnic Esculapi prefereix començar de zero.
El recuerdo siempre está, ¿no? Pero la verdad es que para iniciar un proyecto nuevo yo creo que lo más importante es hacer un reset en la cabeza, ¿no? Y no me acuerdo prácticamente ya de nada de lo que conseguí. Estamos a día de hoy, hay que mirar para adelante, hay que mirar el presente y en eso estamos, ¿no? Lo pasado está y hay que mirar para adelante, el futuro.
Donoso ha arribat de la mà del primer reforç confirmat. Es tracta del porter Santi Sauquillo, ex del Barça B i format a les categories inferiors de la Pia, que arriba per cobrir la vacant que deixa Santi Bertolín.
Sergi Cabanas s'estrena avui a la superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo, que se celebra a Belgrat. La selecció espanyola, amb la presència del jugador de l'Astralpool Natació Sabadell, debuta a partir d'un quart de vuit contra el Japó.
Un partit en el que els de David Martín surten com a favorits, però Cabanas alerta que el combinat nipó és un rival trampa.
Japó és l'equip aquest que dius, hòstia, mira, no són com Hongria, però, per exemple, la Lliga Mundial de l'any passat eliminant a Estats Units i fins a l'última part estan jugant a un contra Hongria. O sigui, i més ara amb aquest canvi de normes, doncs jo crec que seran molt més perillosos del que eren abans i ens hem de prendre el partit com si juguéssim contra Sèrbia a la final de l'Europeu.
Recordem que el premi pel guanyador d'aquesta superfinal és el primer bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio.
Un Sergi Cabanes que està acompanyat a Belgrat pel nou porter de l'Astralpool, Edu Lorrio. Avui, per cert, el Natació Sabadell ha confirmat el fitxatge d'un altre waterpolista del Barcelona, Fran Valera.
I com ja va succeir ahir amb Òscar Asensio, de només 18 anys, la direcció esportiva del club segueix apostant per rejuvenir la plantilla. Valera en té 20 i com Asensio, el passat estiu es va penjar la medalla de bronze a l'Europeu Júnior. Amb la seva incorporació ja són 4 els reforços per l'equip de Quim Colet, sumant el del serbi Marko Abramovic.
I no sortim de l'aigua perquè aquest cap de setmana passat les sèries mundials de natació artística van abaixar el seu taló amb la disputa de la superfinal a Budapest, una cita que va tornar a deixar medalles per a les representants del Club Natació Sabadell.
Ona Carbonell es va penjar l'or en el solo tècnic amb la seva coreografia basada en un discurs de Nelson Mandela i també el bronze en el duet lliure. D'altra banda, la jove Emma Garcia va tornar a pujar al tercer calaix del podi amb Pau Ribas en el duet mixt tècnic. Tots dos es van quedar a 3 punts de la parella japonesa i a 6 de la russa, amb una puntuació més baixa que ara fa 2 setmanes a Barcelona.
Estem molt contents també dels resultats de Budapest. Sí que és veritat que la puntuació que vam tindre a Barcelona era una mica més elevada, però bueno, cada competició realment és com un món. Cada competició té més del seu rang de puntuació, però bueno, estem molt contents.
En el còmput global de la superfinal, Espanya va ser segona, només superada per Ucraïna. Ara, Ona Carbonell i Emma Garcia es preparen per marxar la setmana que ve al Japó amb l'objectiu d'aclimatar-se abans del Mundial de Guangzhou del pròxim mes.
Òscar Salguero ha estat guardonat com el millor nedador dels campionats d'Espanya absoluts de natació adaptada per clubs disputats a Tenerife. El nedador dels Marinals va pujar fins en 3 ocasions al podi en aquests estatals.
Especialment destacable va ser el seu paper en els 200 braça, prova a la qual va ser medalla d'or apropant-se al rècord del món. Tant el 50 com el 100 de la mateixa especialitat, el de Natació Sabadell va ser segon. De fet, les seves marques van ser molt semblants a les assolides una setmana abans a les World Series de Berlín, i això malgrat la fatiga acumulada que arrossegava, com ha explicat Salguero.
La verdad es que estoy muy contento con los resultados del Campeonato de España. Me encontraba ya cansado porque llevo ya 3 semanas compitiendo, 3 semanas duras de competiciones seguidas, y ya esta que era la última estaba bastante cansado, pero al final ha salido muy bien, muy contento.
A Tenerife, per cert, Salguero va estar acompanyat dels també nedadors del club, Albert Martínez i Elia García, després de les sèries mundials d'Itàlia i Alemanya i d'aquest estatal, saldat amb 3 podis i la distinció de millor nedador dels campionats. Ara el sabadellenc aixecarà una mica el peu de l'accelerador. Per davant tindrà un mes d'entrenaments abans de la seva pròxima cita al Campionat de Catalunya, tot orientat al Mundial de Natació Adaptada del mes de setembre a Londres.
I el Club Tenis Sabadell no ha pogut revalidar el títol de campió per quart any consecutiu a l'estatal d'esquash per equip celebrat aquest cap de setmana Santiago de Compostela. Tot i empatar 2 victòries, l'entitat del carrer Prat de la Riba va caure per sets a les semifinals contra el Club Tenis Tenerife.
I on hi era precisament el sabadellenc Iker Pajares, ja que el seu club, el Malibú Esportiu, no hi participava. El tenis va notar especialment la baixa d'última hora del seu cap de sèrie número 1 i campió d'Espanya, Edmond López. Ho explica el director general del club, Albert Codina.
Ja venia arrastrava de l'últim torneig que va fer Israel unes certes molèsties, però li han anat a més d'una espècie de fascitis plantar. I, bueno, de fet, va vindre aquí el sopar social que anava coix, ja que no podia anar allà, doncs va vindre el nostre sopar social, però clar, ens feia doble mal primer perquè és el número 1, actual campió d'Espanya, i això ens baixa molt, però és que, a més, el no jugar i de 1, tots els jugadors corren un lloc.
A la final, el Tenerife de Pajares va perdre contra l'Squash Santiago per 3-1, tot i el punt sumat pel sabadellenc contra l'anglès Tom Richards.
Gràcies, Pau.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Moment de posar el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm. També més notícies a les 7 amb una nova edició de Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.